El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dilluns i tenim amb nosaltres tres dels habituals de les tertúlies d'aquest dia. La Lourdes Dalmau, molt bon dia, Lourdes.
Bon dia.
També amb nosaltres l'Eduard Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Voldria parlar amb vostès d'un tema que ha publicat avui el diari digital Nació Digital. El Partit Demòcrata Europeu Català, em sembla que ho he dit bé, Esquerra Republicana i la CUP estudien una obertura simbòlica dels ajuntaments el dia 6 de desembre, el dia que se celebra la Constitució espanyola. S'està treballant, diuen, una estratègia conjunta que permeti visibilitzar normalitat en un dia festiu sense comprometre els funcionaris. La convocatòria està impulsada pel Partit Demòcrata Europeu Català, Esquerra Republicana i la CUP, que també hi volen implicar el que es diu els comuns i l'Ajuntament de Barcelona. Ara Cuap.cat està intentant recollir les reaccions d'aquests tres partits en àmbit local per veure si estarien a favor d'obrir simbòlicament l'Ajuntament, però mentrestant m'agradaria preguntar-los què els sembla aquesta iniciativa. Recordin que seria similar a la que va impulsar l'Ajuntament de Badalona el dia 12 d'octubre i que està, si no m'equivoco ara, en vies judicials. Qui vol començar?
Començo jo.
Va, Lourdes, dispara.
Sí, portaré la contrària, no? Perquè
o no. Digues.
Estic convençuda... Sí,
vols dir? Digues.
O no.
Jo diria... Penso que potser sí. Perquè aquí es tracta sempre de tibar la corda. Anem a provocar una situació de conflicte, anem a buscar el problema, etc etc. Fins ara, el dia de la Constitució era la Constitució, no, o sigui, tothom ens sentia més o menys emparats amb ella, n'estaven contents i tal, però, cuidado, es tracta de posar pues això, malestar, crear problemes i després així tots podem plorar molt quan vinguin a dir-nos, quan vinguin a detenir o quan vinguin a... sigui, i farem manifestacions com la d'ahir. No falla.
Bueno, el que passa és que també, Albert, amb el sentit de la proporcionalitat de les coses, no? Perquè moltes vegades a mi m'agrada posar-me en una certa proporcionalitat del fet, no? I això es fa perquè doncs, per fer una contra sobre la Constitució i perquè els ajuntaments estiguin oberts aquest dia, cosa que els ajuntaments estan oberts tots els dies. Per tant, no sé si aquesta és la manera millor, diríem, d'anar en contra d'un dia que és de la Constitució, no? Per tant, aquesta proporcionalitat a mi m'agradaria també doncs, tenir-la molt en compte, no? Que l'obrin, no passa res, tampoc passa res. Vull dir, si hi ha un gent que li posa pegues, llavors tindran la justificació com per poder ser, anem a dir, un acte reivindicatiu. Per tant, Lourdes, jo penso que, escolta'm, que facin el que tinguin que fer, ja està, no hi ha cap mena de problema.
No
m'entens el que vull dir,
La setmana aquesta que es coincideixen dues festes, a mi m'agrada dir-li que és la setmana de la Immaculada Constitució.
Constitució.
Sí. I perquè es dona aquesta coincidència que a més doncs, crea molts problemes des del punt de vista laboral, des del punt de vista organitzatiu, etcètera, moltes empreses. Es dona el mes de desembre, que precisament ja després vindrà doncs, el 25-26, etcètera. A mi, efectivament, és una acció que serveix per tibar. O sigui que Lourdes, companya de tertúlia, estic absolutament d'acord amb tu. No sé. Ara, és lícit o no és lícit? Doncs mira, és lícit o no és lícit en funció doncs, de si els partits que ho han proposat obtenen una majoria d'acció per poder-ho fer. No, jo no li donaria una massa importància al fet des del punt de vista estrictament funcional, perquè efectivament els serveis han de funcionar tots els dies de l'any. A veure, el dia de la Constitució té un caràcter diferent precisament perquè durant molts anys no havíem tingut la possibilitat en aquest país d'haver-hi una llei comuna que s'ho provés a tothom i a partir del 78 es va aconseguir molt bé. Ara, clar, estem en una tessitura política que és la que és. I, per tant, qualsevol... Per exemple, només per acabar aquest tema, a mi em sembla bé que hi hagi algú que vagi a l'Ajuntament, si considera que hi ha d'anar-hi, però no em sembla bé que quan hi hagi una comunicació escrita del jutge la trenqui.
Que era una fotocòpia en aquell cas, ho dic perquè ho van fer...
Lourdes,
un moment, deixa'm explicar. Ho dic perquè sabien que estripaven una fotocòpia que no estripaven exactament el document. Però això m'ha puntualitzat abans que... Bueno, deixa'm acabar la frase, digue'm.
Però documentalment, des del punt de vista del document gràfic, no hi ha dubte que té una connotació diferent, no? I bé, ja està.
Sí, a mi moltes vegades el que em preocupa és igual que la manifestació d'ahir, no? Evidentment, doncs, que és una manifestació doncs, que va estar prou bé, però moltes vegades allò d'intentar que les persones estiguin per davant de les institucions a mi em preocupa una mica. Jo penso que les institucions sempre estan per sobre de les persones, no? És evident que l'acte, anem a dir, de condemnar una persona com, com és la presidenta del Parlament és un fet que verdament doncs, no té precedents i que verdament és antidemocràtic. Però entenc que verdament doncs, posar les institucions per davant de les persones, jo penso que és més important que no pas les persones en si mateixes. Les persones fem les coses, intentem fer activitats, però evidentment som substituïbles, les institucions no. Ens queden, per tant, a mi, doncs, el que deia, que la proporcionalitat de l'acte com a tal, a mi no és això que hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses, no? Jo estic d'acord, evidentment, d'haver fet aquesta manifestació i aquesta reivindicació, però la proporcionalitat també hem de ser molt curosos, perquè moltes vegades se'ns pot anar a la mà. Hi ha un tema que diu el que ara serà premi de comunicació, que és el de l'Ara, com se diu,
el Carles Capdevila,
que és la revolució de les petites coses, no? La revolució de les petites coses vol dir els actes individuals, l'actitud individual davant de la vida, vull dir que això és molt més important que no pas aquests actes col·lectius de tanta envergadura que, evidentment, doncs, és com un orgasme col·lectiu que sembla que està molt bé, però arriba un moment que dius, bueno, diem què fem cada un de nosaltres en funció d'aquesta independència o d'aquest estat que nosaltres volem fer tirar endavant. En fi, és una aportació, anem a dir.
Jo penso sempre aquesta actitud, no?, de repte, de llavors de gravi, tot això. Jo sóc partidària de les coses, no totes tenen per ser fixes, que totes poden variar, que totes pot parlar. Tu parlaves del tema, diguem-li, laboral, dos dies a la setmana en un moment que sembla que no va... Escolta'm, si totes pot parlar, com el tema dels horaris, si es canvia, si... totes pot parlar, però fem-ho des de la concòrdia, fem-ho com les empreses busquen i volen, no? Amb la intel·ligència aquesta emocional que fa, ens posem amb empatia i anar endavant, i no sempre amb reptes i amb actituds que al final acaben, bueno, deriven en situacions fins i tot violentes.
Però és amb dues parts, eh? Vull dir, no, les coses són amb dues parts, no són només a una part, anem a dir el tema. Per tant, hi ha una certa responsabilitat col·lectiva i de dues
segurament,
parts.
Segurament tots en tenim responsabilitat, però que aquí, en els últims anys, hi ha hagut una tendència a raptar, és una cosa manifesta. Bueno,
Dos milions de persones votant, no?
També hi ha els altres.
No, votant, i també algunes votaven que volem un estat, però independent deien que no. Vull dir, per tant, també hi havia
l'evolució, no? L'evolució d'aquesta actitud que deies és una evolució que ve dominada precisament per l'acció de l'altra, per l'acció o no acció de l'altra part. És a dir, si fa un any, per dir alguna cosa, es hagués dit asseiem-se i pactem que hi hagi un referèndum, tot això no existiria.
Bueno, però...
Perdona, no existiria. Aleshores, aquest referèndum, el resultat que donés aquest referèndum, marcaria perfectament quina seria la situació i a partir d'aquest moment... segons quin tipus d'actes sí que serien extemporanis.
Però aquí hi ha un tema, diguem-li, més de caràcter legal. Aquí està amb qui són els que han de votar, una part o un tot?
Tots.
Tot Espanya. No, clar, pues és aquí, no. Home, hi ha gent que s'hi sent tan vinculada. Hi ha molta gent, diguem-li, que són catalans perquè viuen i treballen aquí a Catalunya, volen ser catalans però no volen renunciar a ser espanyols.
Però deixem-ho veure. Estic d'acord amb tu, però deixem-ho veure.
No, però tu només parles.
Dona opció a que es vegi, dona opció a que se sàpiga.
Doncs si és molt fàcil, mira, saps com es veu?
Dona opció a que la gent calli o no deixi de callar.
Quan hi ha les eleccions, doncs es veuen que hi ha uns grups i uns altres. Ja està.
Però això ja és un tema polític, ja entres. Jo no discutiria més el tema, perquè penso que s'estan cansint en certa manera, no?
Sí,
per tant, jo penso que tirem endavant.
I petit, i una mica, per mi, insignificant. Jo tinc unes altres aspiracions. O sigui, a mi se'm queda petit tot això, si vols que et digui la veritat. Se'm queda petit ser d'un determinat lloc. I més quan veig ara que tots ens movem per tot arreu. Se'm queda petit ser d'un determinat lloc.
Jo sóc humà.
Pues ja està.
Jo sóc de Ximón, que diu el seu Raimon. Jo sóc de Ximón.
Però sóc humà, però sóc humà amb unes característiques determinades. No sóc humà com un bantú, o no sóc humà com un de Nova Zelanda, o no sóc humà com un peruà.
No, estem parlant com els espanyols. I llavors saps el que passa? Que aquí no hi ha ninguna diferència. Si algú creu que tenim alguna diferència entre un valencià, un aragonès o nosaltres, són persones que no ho veuen prou bé.
No, és que això... està mal enfocat el tema, no és un problema de diferències, no és un problema de diferències, és un problema de país, no és un problema de diferències, de diferències no, és un problema de país, diferències no. Jo evidentment tinc molts amics a Espanya, a Madrid, a Andalusia, tinc molts amics, jo si hi ha independència no penso evidentment trencar ni amb Espanya ni amb cap lloc, vull dir, no trencarem amb res, vull dir, és que aquest concepte de la diferència, jo penso que és molt important, a medida que siguem molt clars, vull dir, no hi ha diferències, és una manera de governar. Jo per això parlo sempre d'estat. Catalunya tard o d'hora serà un estat, deixa't estar de punyetes, un estat en el qual, pot ser independent, no independent, confederat, federat, però serà un estat.
Però hem de treballar sobre aquest tema. O sigui, si a nivell autonòmic, ja ho tenim, si tenim molts estats federats. Bueno, home, doncs, si us plau, és que no, són ganes de marejar la perdiu, són ganes de tenir protagonismes.
No és veritat, és un altre tema.
Bueno, escolteu, un altre tema, la creació d'un espai per a les entitats de malalties neurològiques amb 2.515 vots i la dotació de més horts urbans i socials amb 2.411 són les propostes més votades dels pressupostos participatius, tant en projectes grans i petits respectivament. Entre les 12 iniciatives que es faran també hi ha la proposta de fer més carrils bicis, naturalitzar els espais propers a Collserola, un amfiteatre als Jardins del Vallès i la millora paisatgística de l'Estanyol de la Guinardera. Si volen conèixer en detall tots els projectes votats, poden anar a la web de cua.cat. Recordin que en aquests primers pressupostos participatius de Sant Cugat hi ha hagut la participació de 5.899 santcugatencs. Això equival a un 8,3% dels més de 71.000 santcugatencs majors de 16 anys que tenien dret a vot. Recordem també que van poder participar a través de la web o de l'aplicació per dispositius mòbils o en urnes instal·lades en 10 equipaments, on van votar 600 persones. Per tant, la immensa majoria dels santcugatencs, 5.200 aproximadament dels que hi van participar, van optar per vies a través de la xarxa. Algun comentari sobre aquests projectes elegits?
Home, jo... No, perquè és el que en sap més.
Home, tu que en saps,
He viscut molt directament. El dilluns passat no vaig poder venir amb aquesta tertúlia precisament perquè estava com a testimoni de l'obertura de les urnes, de 10 urnes que va haver-hi diferents centres, les biblioteques, el centre de cultura, etc. Casa de cultura. La veritat és que jo des del Consell de Ciutat, quan es va proposar fer aquest tipus de consulta, vaig manifestar la meva escepticisme, una mica escèptica davant de la resposta que pogués haver. Després vam tenir la visita de diferents poblacions, va vindre un representant de Vic, va vindre un representant de Castelló d'Empúries, va venir diferent gent, ens van comentar la seva experiència i es va veure que hi havia diferències notables en la participació, ells havien, en alguns casos feia anys que ho havien fet, però que el percentatge era relativament baix. D'entrada hem de dir que des del punt de vista de participació ha sigut un èxit, perquè que hi hagi un 8,3% de gent que hagi votat, sigui d'una forma o d'una altra, com veiem en aquest cas, més per la via de la web i de l'AP, perquè és lògic que sigui així en aquests moments, tenint en compte a més que la votació era a partir de 16 anys, per tant hi havia molts joves que devien votar per primera vegada inclús, el resultat ha sigut, penso, bastant bo. Què diria en negatiu? Perquè alguna cosa ha de haver-hi en negatiu. Pues en negatiu diria que el procés d'escollir, o sigui, de presentar els projectes que va fer la gent, i el procés d'escollir va ser curt en el temps. És a dir, es van fer uns tallers que els que participaven, els que havien presentat els projectes, es discutien, s'ampliaven les dades i aleshores en el mateix acte, en el mateix dissabte, que això ho veiem dissabte al dematí, es decidia quins quedaven fora ja de la primera fase i quins continuaven. Aquest pas va ser massa curt. Hauria hagut més temps per poder fer, perquè van començar 900 i pico de projectes, es van reduir 154 perquè hi havia 154 que eren el mateix tema i per tant quedaven un, per 154, I a partir d'aquí es van defendre aquests tallers fins a quedar una selecció de 47, si no el recordo malament, i d'aquests 47 finalment 24, i d'aquests 24 aquests 6 i 6 de grans i 6 de petits, que haig de dir una cosa que no es diu en les informacions,
digues,
però que és important. Hi ha unes valoracions de 270.000 euros pels grans i de 50.000 pels petits, i per això, si veieu la llista que s'ha posat, hi ha 12 i 12, o 13 i 12, perquè quan ara els equips de tècnics de l'Ajuntament comencin a fer uns pressupostos ajustats a cada una de les propostes, suposant que s'obri diners, és a dir, hi ha una proposta X que està en 270.000 i queda per 250, si s'obren aquests 20.000 euros i es van acumulant, la setena entrarà també en funcionament. I qui diu això amb els grans diu amb els petits. Per tant, probablement el que passarà serà que quan això estigui definit, controlat per una comissió que partirà del mateix Consell de Ciutat, que estarà amatent a quin és el que estan fent els tècnics per determinar els imports, doncs si és possible fer-ne 7, se'n faran 7.
Jo no voldria, no voldria ser dolent.
Sí, que és bé, home, sí.
El que passa, aviam, això, primera, que això no justifiqui que verdaderament doncs, la participació ciutadana ja és un fet i verdaderament doncs, ja l'Ajuntament ja té la justificació per dir, bueno, nosaltres hem posat el tema de la participació i per tant la nostra feina ja ha acabat i nosaltres no aportem el valor que evidentment doncs, té fer un programa, un projecte de partit, un projecte de ciutat, que la responsabilitat la tenen els polítics, anem a dir, no? Per tant la feina aquesta sembla. Un altre tema és el cost d'aquesta campanya. Jo sé que la campanya aquesta ha sigut molt exhaustiva, vull dir, no voldria ser demagògic, però segur que ha tingut un cost, i m'estàs parlant de 270.000 euros, i potser la campanya aquesta ha costat 50.000 euros, o una cosa d'aquestes, 60.000 euros. Per tant, hi ha una certa proporcionalitat també amb el com i de quina manera s'ha fet. No? I després hi ha una cosa que a mi em preocupa, que és clar que hi ha una quantitat de gent que vota coses perquè li venen de gust, no les analitza vull dir, des d'un punt de vista intel·lectualment, no? Per exemple, aquí no veig pas que hi hagi ningú que hagi dit que, per exemple, falta un arxiu municipal. Com és que Sant Cugat no tingui un arxiu municipal? És una de les coses que realment doncs, jo vaig posar la papereta en el seu dia, però vull dir, no m'entens? Vull dir que arriba, hi ha coses que cauen pel seu propi pes, ja no és un problema de participació, ja és un problema a medida del govern, no? Hi ha coses que s'haurien d'analitzar molt bé i jo estic, aplaudeixo anem a dir, la iniciativa perquè penso que és important, però que això no faci que la responsabilitat del propi ajuntament i del propi equip de govern tingui un programa determinat per fer certes coses, no? Aquesta és la meva, diríem, crítica constructiva, diríem, no? En aquest moment.
Lourdes.
Jo ja em vaig manifestar i jo...
No ho dic, però perquè ara tenim els resultats definitius, també és important analitzar què ha escollit la gent, no? Ho dic perquè, per exemple, que es vulguin fer més carrils bici, vol dir que els amants de les bicis, que també van per la zona de Vianants, tot sigui dit, s'han mobilitzat i en tiraran endavant aquest projecte, però aquest projecte és el que necessita realment la ciutat. Ho dic perquè a vegades, veient altres projectes...
Sí, una mica
per exemple, jo em vaig quedar de pedra quan vaig veure que un dels projectes, no dic perquè estigui en contra, al contrari, perquè estic molt a favor, que és que hi hagi creuaments accessibles amb semàfors, que vol dir que la gent invident pugui creuar tranquil·lament els carrers sense, òbviament, posar en risc la seva vida. No? I que això realment ha d'entrar dintre d'uns pressupostos participatius. Què vol dir? Que si els invidents de Sant Cugat no es mobilitzen i voten aquesta proposta, no es tirarà endavant aquest projecte? És a dir, tots els projectes que es van presentar entraven dintre del que hauria de ser la naturalesa d'aquest sistema, o hi hauria alguns que s'haurien de donar per suposat i que dintre del que ha de ser una ciutat ja haurien de ser assumits pel consistori.
És a dir, no és el que dic, per tant,
és la primera vegada que es fa, també potser una manera d'analitzar què s'ha fet bé, què s'ha fet malament, no? Per exemple, una altra cosa que em vaig quedar de pedra, millorar les parades de bus urbà a Mirasol, i dic, home, només faltaria, no?, que no estessin bé les parades d'autobús. És a dir, ha d'haver-hi una mobilització d'un col·lectiu concret perquè una cosa que s'hauria de donar per suposat entri dintre d'aquesta dinàmica. No dic els altres...
O sigui, hi ha coses molt més bàsiques. Moltes aceres, voravies, el que vulgueu, són intransitables.
Sí, però no entraven dintre. Jo dic de projectes concrets.
Però és que, clar, a mi, diguem-li, que hi hagi una sarta de persones de bona voluntat que vulguin dir la seva, doncs és molt loable. Però no és el que hauria de ser. És el nostre ajuntament que està putat per tots, hi ha els representants de tots i que han de conèixer i establir quin és l'ordre de prioritats.
Sí, però mira, Lourdes, hi ha una cosa que sí que és evident que això funciona, perquè la gent es consciencia de la seva ciutat.
Que ho facin d'una manera diferent.
No, d'acord,
que proposin i després votem. Mira, pensem fer això. Què li sembla a la gent? I llavors ens preguntin, però ja hi haurà algú que haurà, diguem-li, cribat quines són les coses que són imprescindibles per la ciutat i quines no. Ja està?
Bueno, permeteu...
Sí, sí, jo ho deixava en part per a l'Eduard.
El Eduard és el que en sap més d'aquest tema.
No.
L'Eduard ha estat més implicat i la veritat és que...
Jo estic d'acord amb aquesta... amb el fons el que estem dient, però a veure, quan hi ha les votacions i la gent doncs dona la seva opinió perquè hi hagi determinats polítics que administrin la cosa pública, perquè en definitiva tots ho sabem, però cal remarcar-ho, els polítics que estan en una administració municipal com és el cas estan administrant els nostres diners, ni més ni menys els nostres. El percentatge de vots dona la confiança a un grup determinat o a una coalició de grups que es posen d'acord per tirar endavant. I efectivament, aquesta gent que estan, que tenen, que la gent els hi ha donat el poder per fer-ho, són els que han de determinar, els que han de decidir i els que han d'executar tota una sèrie de coses que se suposa que són pel bé de tothom. No? En funció de si ho fan millor o si ho fan pitjor, probablement la següent votació tindran més vots, en tindran menys, els mateixos, etc, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, està clar que no caldria, o no fa falta, o no és imprescindible, que la gent directament estigui executant o estigui determinant què és el que s'ha de fer. Fins aquí, jo penso que estem d'acord. Ara, donem-li la volta al plantejament. La pregunta meva seria dir, és positiu que es doni la veu al marge de la votació pura i estricta, que dic que aquesta persona sigui l'alcalde, aquesta persona sigui, és positiu que es doni la veu a la gent perquè digui una cosa que potser en els que formen part de l'Ajuntament no ho han pensat? Tu apuntaves, Pep, amb molta raó, fet de les parades dels autobusos han d'estar correctes, totes, no les de Mirasol, no? Tota la ciutat.
Sí, sí, no, em va fer gràcia.
No, per descomptat que sí.
Saps què passa, Eduard? Un parèntesi. Jo quan anava a cobrir els consells de districte de Mirasol, el tema de les parades d'autobús,
sempre
sortia. I la veritat és que després sortia amb la furgoneta de Coop.cat i tornava a la redacció i mirava i dic, home, doncs, tenen raó. Ara dic, n'hi havia de parades amb marquesines.
Ja es diu, ara que fem del pressupost que existia, perquè jo vull recordar-te, Lourdes, que tu la primera vegada que vam parlar d'aquest tema, vas dir, per què hem d'augmentar el pressupost? No, el pressupost no s'augmenta ni amb un euro. El pressupost és el mateix. Es segrega del pressupost que ja està aprovat, es segrega una quantitat, en aquest cas és 1 milió d'euros per exercici, per any, perquè la gent pugui així. Aleshores, què passa? Quan es dona aquesta porta oberta per votar, és obvi que determinats grups que volen o que els agrada o que estan, són els que actuen, formen el grup i aquests són els que fan més vots. Per exemple, quina altra cosa passa? Es va dir per activa o per passiva al principi quan es va proposar el Consell de Ciutat. Escolteu, intentem fer un tipus de propostes que siguin de ciutat. És a dir, que doni servei a la ciutat. Quina és la realitat? Bueno, la realitat és que els diferents districtes o barris en determinades coses tiren cap allà. Clar. Evidentment, els de Foresta diuen el casal de joves de la Foresta. Home, clar, no diuen el casal de joves de Sant Cugat. Sí, serà Sant Cugat, perquè Sant Cugat la Foresta, o no?
Sí, però la territorialització ho deia en el sentit de coses bàsiques, eh? No dic perquè Mirasol ho reclami, no, perquè es consideri la república independent de Mirasol. Sí,
no?
Sí, t'entenc.
Llavors què passa? Que els joves d'allà, que fa temps que no tenen un lloc, diuen, ara és el moment doncs, de fer una pressió perquè tinguem aquest... I més es posen un espai que és sota el que és avui en dia, doncs el CAP, etcètera, que es pot fer perfectament des del punt de vista físic i no és massa car. Molt bé. El resultat dels vots, què comprovem amb els vots, amb els orígens dels vots? Doncs comprovem que efectivament es sectorialitza. Oh. És així, n'hi ha més. Ara, torno a insistir una altra vegada en el mateix. És bo o és dolent? És positiu o és negatiu? Llavors podríem dir, per afinar més, és necessari o no? bueno, no sabria dir si és necessari o no, o si és imprescindible no. O no. Bueno, tu dius que no.
Jo
no.
Ara penso que sociològicament és interessant.
No, però...
Acabo de seguida.
Ara podràs parlar.
Acabo de seguida. I aleshores hi ha una altra cosa que a mi em sembla molt interessant. Jo he viscut personalment les discussions de la gent que presentava els projectes. He vist els dissabtes al matí com estaven fent servir el seu temps per una cosa de tipus comú. He vist la gran emoció, en segons quins casos, en poder tirar endavant segons quines coses. I això és molt i molt positiu des del punt de vista social. A part d'això, ja acabo.
Ara tindràs temps.
Jo a partir d'aquí, fins al...
No, que vull preguntar-vos altres coses. Digues.
No, però acaba. Si llavors jo marxo, o sigui, de vegades la cosa té, sí, amb el que has dit a continuació, si no, ja la cosa ja marxa.
I per acabar, el que seria encara més positiu és que ara sigui millor i a la pròxima temporada en siguin dos i l'altra temporada en siguin tres, és el que vaig demanar jo.
Jo l'únic que penso és que en lloc de segregar aquests 4 milions en total de la legislatura, que no són pocs recursos, hi ha tot un ajuntament que pot establir quines són les prioritats en funció de les necessitats. Aleshores, que hi ha mitjans de fer-se...
Això ja ho fa, em sembla.
Perdona, un moment. Que hi ha mitjans per fer-se present i valer a l'ajuntament, indiscutiblement, associacions de veïns, la bústia ciutadana, jo he fet moltíssimes, de vegades, reclamacions amb un grupet que són molt petitets per de com estan les coses. Aleshores, hi ha moltes maneres, són ells que ho coneixen. A mi el que m'empipa, de vegades quan hi ha eleccions municipals es posen a parlar de temes generals i que surten fora de l'Ajuntament i no parlen als grups de dir, mira, volem ordenar això, volem ordenar o volem fer tal, coses del poble. I llavors la gent ja sabria a qui ha de votar i com ha de votar. Llavors, maneres d'expressar quines són les prioritats i les necessitats ho tenen. Llavors jo et diria més aviat que en lloc de fer totes aquestes despeses accessòries per fer la consulta, des de un equip, una comissió de l'Ajuntament ens donessin, per exemple, una terna de tres possibilitats, perquè ells les han avaluat i ells coneixen quina és la necessitat del poble, no la d'un grup que pot tenir més o menys organitzat i per tant una pressió més forta, i llavors si volen que ho demanin a la gent, d'aquestes tres opcions quina creus que és prioritària. Però si no, al final, que és el que vaig dir, part d'aquest 8% de persones que s'han motivat és molt probable estiguin vinculats a organitzacions polítiques. No és la gent del poble. La gent del poble del carrer, la gran majoria, molts ni ho saben.
Però la gent que... el positiu per mi és que la gent sap que aquí es pot participar. Una altra cosa és que això serveix...
Que ni se n'entera, home.
Sí, jo penso que sí, home, la gent s'ha enterat, hi ha hagut una campanya...
I què ens ha
costat? Però vull dir que això és positiu. És igual que quan em diuen la festa de tardor perquè feu la reivindicació, si després no li fan cas. Dic, no, sí que la fan cas. Li fan cas perquè en el fons la gent es consciencia d'aquell problema i a partir d'aquell problema doncs llavors doncs, es fan coses.
Jo
penso que és positiu.
Jo,
amb totes les meves crítiques...
Lourdes, no sé què, hi veus una participació
perdona,
desbocada. I llavors, amb aquests altres temes... Pues no.
Digues, Àlvar.
No, que amb tots aquests temes, vull dir que l'important és que la gent sigui conscient de que hi ha una certa... Ell participa en una sèrie d'activitats i que són conscients de que Sant Cugat es pot participar en els pressupostos. A mi em sembla correcte, vull dir, no li donaria més importància a això. Sent crític constructiu que m'hi he sigut en aquest moment, no? Per mi no és això, que està molt bé, que vull dir, no passa res, vull dir, jo penso que és important que hi hagin aquests lobbies que evidentment doncs tenen aquest interès per poder fer les seves coses a casa, bueno, doncs ja sabem exactament per on anar els tiros, no?
Em sembla que han quedat clares les posicions. Us volia demanar un altre tema, si us sembla bé. Ja sé que han passat 6 dies, però potser la perspectiva del temps ofereix, diguem-ne, més arguments i més capacitat d'anàlisi, perquè em digueu què us ha semblat, o si us ha sorprès, la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes.
Home, jo el tema del Donald Trump, hi ha un article en La Vanguardia del Puigverd, que és molt interessant.
Ara el busco, digues.
Que diu que verdaderament, doncs, bueno, no ho sé, ho he llegit molt ràpidament, no? Però una de les coses que aviam, el senyor Trump és un estafador. ja se sap, vull dir, és un estafador en el qual doncs també pot estafar en el sentit de que pot dir unes coses en la campanya que després no les farà, diríem, no?
Com tots,
és un professional,
diem, com tots, no? No,
estem parlant del Trump. Bueno. Per tant, anem a dir, a partir d'aquí, és clar, què passa? Que la classe mitja dels Estats Units, la classe mitja dels Estats Units, que era una classe mitja que teòricament tenia un sou que podia fer la caseta, el seu cotxe, els seus estudis, el tal, una cosa que amb pocs diners, vull dir, ha passat que realment doncs, s'ha empobrit el seu poder adquisitiu i llavors doncs, donen la culpa a la gent que entra, anem a dir, de Mèxic i per tant, anem a dir, doncs, aquesta gent que està més o menys, que és la classe mitja emprenyada o disgustada, anem a dir, en aquest aspecte, doncs llavors ha posat el seu vot a sobre les urnes. Per tant, el senyor Trump, a mi, esclar, fa una patada a l'estómac que realment sigui un personatge com aquest que sigui un president d'Estats Units, d'un gran poble com és els Estats Units. Per tant, no crec que ni arribi ni a la sola del sabat el senyor Obama, que amb les seves virtuts i amb els seus fracassos, com a mínim ha sigut una persona que ha sigut molt digna, ha sigut un senyor, anem a dir, no? Ha sigut una persona, anem a dir, que amb molta categoria política, diríem, no? Per tant, a mi em preocupa això, que perdi aquest valor de categoria política als Estats Units, no? I que es posi al mateix nivell que el senyor Putin de Rússia. Arriba un moment que dius, bueno, on estem, no? A mi em preocupa això, no? Però vamos, escolta'm, la democràcia és la democràcia i per tant ja veurem aviam com sorgirà el tema.
Més opinions, Eduard o Lourdes, Eduard?
Bueno, jo la setmana passada, no sé si estàveu tots, però ens sí. Ho van preguntar, eh?
El dia abans de les eleccions,
perquè la gent s'ha situat. El dia abans de les eleccions, no? I tots deien, no, guanyarà la... I no, jo vaig dir, cuidado, té vot oculta, el senyor. Ho vaig dir, està per ahí gravat, i a més ja ho havia dit altres vegades, aquest senyor què és el que va fer? Es va muntar un personatge, jo no crec que ell sigui realment totes aquestes coses que ha dit, i llavors, què és el que passarà? Doncs mira, limitat, de tot això el que ha dit i tal, jo crec que tot això estarà limitat i condicionat. Aleshores...
Pel seu mateix partit, perquè evidentment els republicans són alguna cosa més.
Sí, no, i ell també veurà les realitats i veurà què es pot fer, què no es pot fer. Per exemple, ja ha canviat de posició respecte a la senyora Clinton, que bueno, pues ara ja està una miqueta més fi i tal, perquè se n'ha adonat que potser sortiria un escàndol que no seria tampoc bo per al seu país. Aleshores, és veritat que el personatge el va veure que hi havia tota una gent que estava molesta, que ha perdut molt nivell de vida, que és veritat que, doncs, que les empreses han marxat cap a altres llocs a produir, que tu te'n vas per Detroit i és una ciutat semifantasma amb uns nivells de pobresa, ha vingut, que s'ha produït una situació que la gent, doncs, no està còmoda.
No, però aleshores, els empresaris el que volen, anem a dir, és robots que treballin 24 hores i les persones, anem a dir, cada vegada a casa teva.
No,
el canvi evolutiu, diríem, de la pròpia productivitat de les empreses ha canviat i, per tant, anem a dir, doncs, això...
Perdona,
és el que
Albert, tu quan vas a comprar què pagues? Per lo mateix més car? Saps allò? De vegades es diu, no? De proximitat. Bueno, pues mira, jo l'únic que veig és una realitat que jo no la qüestiono ni... O sigui, jo només l'exposo, Però tu, en els barris on hi havia una llibreria, on hi havia una perfumeria, una merceria, una ferreteria i tal, ara tot això no hi és i hi ha un magatzem governat pels xinus. I ja sabeu... No, a nivell de... Sense, no sigui via informàtica, a nivell de poble. I ja sabeu, jo no tinc res en contra perquè la meva jove és xinesa, Vull dir, jo més aviat els hi tinc molta simpatia i m'encanta perquè ho compro més barat. Però clar, no ens enganyem, vull dir, nosaltres també estem practicant això que practiquen els empresaris en un altre nivell.
Eduard, parlem del Trump.
Digues, no, que després us vull fer una pregunta del Trump. Dues,
no, jo penso que la sorpresa més gran s'ha produït perquè hi ha hagut una circumstància que jo penso que s'ha comentat poc. I la circumstància que hi ha hagut és que el nombre de votants ha baixat. O sigui, el percentatge de votants... Pensem sempre que als Estats Units les votacions, que a més estan entre dos contrincants quan n'hi ha tres, o quatre, o cinc, que passa que els altres pràcticament no compten, es bipolaritza amb aquests dos partits, el percentatge és sempre molt baix.
45.
Molt baix, no arriba al 50%.
No arriba al 50%.
I aquesta vegada encara ha sigut més baix. I qui són els que no han votat? Doncs no han votat precisament els demòcrates. Si el vot, podríem dir, de més, ja sabem, amb totes les cometes possibles d'esquerra, no ha funcionat. I no ha funcionat perquè la gent està molt, en fi, desencisada absolutament del tema. Això per una banda. Per altra banda, què passa? Ara, amb aquests dos mesos que falten perquè el senyor Trump sigui el president, ja ha començat, ell està marcant la pauta de quins són els seus càrrecs que va escollint, i es veu qui són, però tots són, evidentment, gent del Partit Republicà, òbviament. I es veu quina és la línia. És una línia, doncs, conservadora, és una línia dretana, és una línia... Ell és un empresari, com a tal empresari, el tema dels diners per aquí no fallarà, l'explotació de la societat des d'aquest punt de vista segur que no fallarà, i per tant segur que es anirà matisant tot aquest tipus de raonaments que ell va donar, tota aquesta raonament, perquè el que va crear en Trump és una cosa que als Estats Units ha funcionat sempre, que és el show business.
Sí, sí.
O sigui, en Trump ha sigut el gran
personatge,
el gran monologuista que ha aconseguit atraure una sèrie de gent que després veurà com no compleix amb més de la meitat del que ha dit.
I aquí diu que durarà dos anys només, eh?
I que, no ho sé, això no ho sé, però vull dir que és igual, perquè en definitiva els interessos, els que estaven amb el Bush fill, amb càrrecs polítics, ja estan a sota del Mick Trump, ja buscant i pactant i marcant una mica els camins que ha de seguir. I per tant, ell, des del punt de vista polític, doncs s'haurà d'ajustar precisament amb això. Que farà algun tipus de cosa de tipus personal, perquè efectivament és un outsider de tot. És un independentista, que sí que és independent del tot
respecte als altres,
respecte a tothom, no? I evidentment, i després hi ha una altra cosa que és curiosa, i és veure la reacció de determinats grups, i és allò del, diu, home, si s'ha carregat doncs tots els sud-americans o els mexicans sobretot, etcètera, com és que el vol llatí, home, perquè això passa com tot arreu, tu estàs en un tren, estàs en un lloc sol, arriba un i mires, hòstia, aquest em ve ocupar un al meu costat. Però aquests dos, quan arriba un tercer, ja se'ls miren malament el tercer. Clar. I diuen, hòstia, ara aquest que ve aquí, que ens emprenyarà o no?
Però ha passat aquí a Catalunya. Clar,
o sigui, estem igual.
Pues,
el mexicà, el nicaragüense, que ja té la
nacionalitat.
Quan arriba un nou, diu, hòstia, aquest em fotrà.
Sí, sí.
Jo va així. I les dones, i el tema de les dones, que és un altre tema que s'ha dit molt, no? Com és possible que les dones votin? Escolta, per què m'estàs explicant? Mira al voltant teu, els matrimonis que hi ha pel voltant teu, i tindràs una explicació claríssima.
Per cert, això de les dones, avui La Vanguardia, un apunt. Hi ha un article interessant del Lluís Amiguet que diu dones a les quals Trump obeeix, i parla de tres dones que estan al seu entorn amb molt poder d'influència. Us el recomano perquè està bé, perquè veus més enllà, diguem-ne, del candidat, no? Qui té darrere. Digues, Lourdes, que anaves
no,
a fer un comentari.
Quan abans deia el tema de si era un outsider, anava pel seu compte, i però també s'ha parlat, eren de dreta, sí, clar. Jo quan dic el tema de tancar fronteres, de tancar-se a la globalització, no és precisament un tema liberal, que es podria més basar-se en el lliure mercat, o amb unes determinades tendències, sí, clar. Això ell, diguem-ne, treballa per això. I respecte amb els estrangers, el que almenys aquest dematí, diguem-ne, ja ha corregit, ja ha moderat el seu discurs, no dient, bueno, aquells que no tinguin paper i que tinguin antecedents.
Sí, diguem-ne que ho ha rebaixat d'11 milions a 3.
A 3 milions.
Amb aquests condicionants.
Vale. I bueno, i anirà
això,
a fer...
Això és un professional de l'estafador.
Una cosa que us volia...
Professional que és... No, ell actua com a estafador, no.
Digue'm quin polític no diu i promet, per exemple...
Una cosa que us volia posar sobre la taula. Els mitjans de comunicació, tant els d'aquí com els d'allà dels Estats Units, han sabut explicar exactament qui era i el programa que portava? Ho dic perquè l'altre dia vaig tenir... Un momentet. Perquè vaig tenir la possibilitat de mirar vídeos seus, electorals i també mítings seus, i clar, jo més enllà dels estirabots i de les bestieses que ha dit, perquè estarem d'acord que n'ha dit de l'alçada d'un campanar, clar, aquest senyor es presentava com una persona que liderava un moviment, no un partit, contra l'establishment. Està en contra del TTIP, que és una cosa on, per exemple, aquí, l'Iniciativa i la CUP ja estan en contra. Defensa la inversió pública, Keynes, completament.
Sí, sí.
Diu que defensarà ajuts directes a les famílies perquè puguin tenir criatures, llei i ordre i immigració controlada. Aquests elements, aquest discurs seu, aquest programa, els mitjans de comunicació l'han sabut transmetre? Ho dic perquè moltes vegades, en tertúlies, nostrades i en articles del New York Times, també ho dic perquè la polèmica ha arribat als Estats Units, s'ha sabut explicar quin programa portava?
No.
O el seu electorat simplement ha anat a veure què deia aquest candidat i a partir d'aquí l'ha votat més enllà de la bestiesa que els quatre segur que estem d'acord.
El Trump, el que sigui, estava en contra, bueno, els mitjans de comunicació, el New York Times i el...
Tots estaven en contra.
Per tant, es demostra que moltes vegades els mitjans de comunicació...
Però més enllà d'estar en contra
la televisió,
en la línia editorial, el van saber explicar? Van saber explicar el seu programa?
No, aviam, nosaltres aquí...
No, perquè té programa aquest senyor, ens agradi.
El problema és que nosaltres aquí rebem diferent del que ells reben allà. Per tant, el que nosaltres arriba aquí també són els mitjans de comunicació que també tenen unes certes tendències polítiques. Per tant, moltes vegades ens rebem una sèrie d'inputs que ens fan ser que la Clinton sigui més simpàtica. Per què? Perquè aquí tenim, anem a dir, un esperit molt més socialdemòcrata, més demòcrata, vull dir, per tant, anem a dir, doncs, l'establishment, en certa manera, l'Obama, o sigui, nosaltres tenim aquesta sensació.
Que votes per oïda, però no pel que és.
El problema que penso que han tingut tota la premsa mundial ha sigut precisament perquè és que el Trump no té un programa real.
Déu-n'hi-do, Eduard? Deixem un propostes concretes.
Bueno, però vull dir, la proposta del dilluns pot ser molt diferent a la proposta del dimecres. M'entens?
Sí, incertesa.
I pot ser que canviï molt en aquest sentit i que, per tant, però jo estic convençut de que el Trump és el clàssic, la clàssica persona que negociant ja ho ha demostrat, que deia en compte que el negoci ho va heretar del seu pare, tampoc ha sigut un self-made man com es presentava, no tant, perquè els diners ja venien.
Es va arruinar i va tornar a progressar, per tant...
Sí, bueno, d'acord, però...
Jo no ho vull defensar, tampoc, vull dir.
Però no tant. Però, vull dir, ell està convençut que és el clàssic home que s'adapta a la circumstància per portar-ho cap a casa seva. O sigui, s'adapta molt l'entorn i diu, això és el que m'interessa a mi, doncs vinga, endavant.
Algun comentari més? No. És que volia deixar una altra pregunta a l'aire, però podrà ell recuperar els llocs de feina que ha dit que vol recuperar, tenint en compte el context internacional en què ens trobem, amb l'automatització, etc. Si aquesta gent a la qual li ha fet la promesa... No, ja ho veurem.
Tindrem
no, si
un tema
de
cotització de la moneda, que m'imagino que baixarà. Aleshores tindrem una resposta xinesa. Vull dir, ja es veurà això. No podrà fer tot el que vulgui perquè haurà de mantenir uns determinats nivells. Ara, és probable que a nivell intern s'augmenti la seva demanda i creï més llocs de treball en el...
En recuperarà alguns, estic convençut, però a costa del mateix de sempre.
Que posant llavors... els interessos i, per tant, viuran els que tenen més, els que tenen menys tindrà més problemes.
Tindrà un tipus de política que farà que no. Tinguin...
No.
Tenim aquí una confusió.
No parleu els tres alhora.
Ah, per això, no.
No, que si no...
Sorry.
Doncs algun comentari més? Perquè si no tancarem.
Tanquem? Tanquem barraca.
Doncs escolteu, Lourdes, Álvaro i Eduard, moltíssimes gràcies. I la setmana que ve esteu una altra vegada convidats a fer tertúlia. Que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies.
Everybody gotta save their self. Make their coolie on a pono. For help the other one. And when you make your coolie on a, you know, pono then, it's like kind of automatic thing. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. More than
El gall del monestir.